Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. Barcelona ja té pressupostos municipals per aquest 2024. El butlletí oficial de la província ha aprovat aquest matí els comptes automàticament després que l'alcalde Jaume Collboni hagi superat la qüestió de confiança. Cap partit de l'oposició ha aconseguit els suports necessaris per presentar un candidat alternatiu. D'aquesta manera, la capital catalana disposa de 3.800 milions d'euros per tirar endavant projectes com la cobertura de la Ronda de Dalt o la reforma de la Rambla. En parlava aquest dimecres l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Entra ja en vigor el pressupost municipal. Són 3.800 milions d'euros que la ciutat de Barcelona ja té per començar a dur a la pràctica transformacions i millores a la ciutat de Barcelona. Com ha dit el Salvador Illa, és molt important el paper dels serveis públics pel benestar de la ciutadania.
Tot i que Junts i els Comuns van votar a favor de reprovar l'alcalde, era molt difícil que Xavier Trias i Ada Colau sumessin forces per desplaçar l'actual alcalde. Un pacte impossible que Collboni ha fet servir per aprovar uns pressupostos expansius amb 4 mesos de retard. De fet, és el tercer cop que un alcalde de la capital catalana ha d'aprovar els comptes amb una qüestió de confiança. Ara Jaume Collboni confia teixir noves aliances després de les eleccions del 12 de maig. Més qüestions. Les accions del Banc Sabadell es disparen a borsa un 8% aquest dijous després de l'oferta de fusió per absorció del BBVA. Concretament, s'ha registrat un increment del 7,38% quan faltaven 5 minuts per 3 quarts de 10 d'aquest matí. D'aquesta manera, els títols s'aproximen als 2 euros. Mentrestant, el BBVA ha registrat una caiguda d'un 1%, tot plegat després que hagi proposat una fusió per absorció, com dèiem, al Banc Sabadell. L'entitat bancària li ha ofert una prima del 30% i 3 càrrecs al Consell d'Administració, entre els quals una vicepresidència. I l'economista i expert en mercats financers, Albert Grau, ha pronosticat que aquest procés de fusió entre les entitats bancàries acabarà passant. Ho ha manifestat en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Doncs ja no és la primera vegada que surt a les notícies. De fet, va haver-hi un procés ara fa pocs anys que, evidentment, ja li van tirar, entre cometes, els tejos a la banda Sabadell i en un moment determinat doncs, l'operació no va sortir. Jo crec que acabarà passant, eh? Això és una particularitat que crec que acabarà passant. Sí, jo crec que sí.
Grau recorda que la banca espanyola fa una dècada que viu un procés de transformació, ja que abans hi havia 30 bancs i ara només en queden 5. L'economista ha explicat que és un procés perquè els bancs siguin més rendibles i tinguin més força i quota de mercat, així com tenir també el control absolut de la situació al mercat. I bones notícies parlant d'economia, per l'economia espanyola, perquè segons l'OCDE registrarà un creixement de l'1,8% aquest any. És una dècima més del que pronosticava al febrer i 4 més que el mes de novembre. Així doncs, amb aquestes perspectives, Espanya torna a desmarcar-se de les grans economies europees que pateixen un lleuger estancament des del començament de la guerra d'Ucraïna. De fet, aquest any, Espanya creixerà més del doble que el conjunt de la zona euro, que ho farà un 0,7%. I atenció si sou usuaris habituals de Rodalies i feu servir l'abonament gratuït, perquè avui és el primer dia laborable en què es posen en funcionament aquests títols del segon quadrimestre i a hores d'ara hi ha força problemes. Una incidència en el programa informàtic de les màquines d'autovenda està impedint que alguns usuaris puguin adquirir aquests abonaments. La incidència afecta aquelles persones que fan servir el suport de targeta sense contacte i que, per tant, no poden obtenir aquests tiquets. Per evitar esperes, la companyia està lliurant gratuïtament un abonament de 10 viatges a tots els afectats perquè puguin fer el seu trajecte. Les 11 i 4 minuts. Comencem els esports parlant de bàsquet perquè el Barça té avui la primera oportunitat per classificar-se per la Final Four de l'Eurolliga. Els blaugranes necessiten guanyar l'Olympiacos en el segon partit de la sèrie que jugarà a la pista de l'equip grec. Si guanyen, serà la tercera victòria pel Barça i els donarà directament el bitllet per la Final Four de Berlín. Si no ho fan, l'eliminatòria es decidirà en un 5è partit que jugaria al Palau Blaugrana. Ricky Rubio, jugador del Barça, ha parlat dels ànims de l'equip.
Sabem que anem per tots els partits i aquesta eliminatòria no està tancada fins que guanyis els 3 partits, no? I són 3 punts, en portem 2 i demà volem un més. Sabem que ells s'ho deixaran tot, no tenen una altra opció. Nosaltres tenim que sortir amb aquesta mentalitat i anivellar això i anem al quart partit a guanyar.
Un partit que es disputa a 3:45 de la tarda. I paral·lelament, qui ja s'ha classificat per la Final Four és el Real Madrid, que aquest dimecres ha guanyat el tercer partit davant del Baskonia, 98-102. Doncs en bàsquet acabem. Més informació d'aquí una hora serà a partir de les 12 del migdia. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
6 minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth a man's gold.
Perifèria Cimarrones és un projecte d'economia solidària, una cooperativa cultural sostinguda per persones negres i afrodescendents que tenen la certesa de que la cultura és una forma activa de transformació de la societat. El projecte té un objectiu molt clar, visibilitzar la cultura afrodescendent, africana i migrada, i ho fan a partir d'una programació que gira al voltant del teatre, la dansa i la performance. De fet, ho fan a partir d'una sala de teatre i una botiga que es troba tot just aquí al costat de l'estudi de Ràdio Estel, el número 26 del carrer Cerdanyola, i avui volem parlar de Perifèria Cimarrones i per fer-ho tenim amb nosaltres la programadora i gestora del projecte, Karel Mena. Karel, benvinguda.
Hola, bon dia.
I també ens acompanyen dues de les actrius que estan actuant aquests dies amb l'obra Maria YouTube. Després m'explicareu una mica de què ve aquest nom, però Catalina Esquivel i Carolina Torres, benvingudes també.
Hola, moltes gràcies.
Hola, bon dia, merci. I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate
all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell. Si us sembla, començarem una mica parlant de Perifèria Cimarrones i després ens explicareu en què consisteix aquest Maria YouTube. Karel, si no vaig errar del projecte, Perifèria Cimarrones va començar fa uns 8 anys, més o menys. No sé, ara m'acabes de corregir si no és així, però vull que m'expliquis per què és necessari un espai com aquest, com Perifèria Cimarrones.
Vale. No, el projecte de la cooperativa neix el 2020.
Desembre 2020, no fa tant, doncs.
El que passa és que sí que... La idea sí que té més recorregut perquè va començar el 2016 al Black Barcelona, organitzat per l'associació Hibiscus, que és d'afrodescendentes i afroespanyoles en Barcelona. No? Durant 7 anys s'ha fet aquest festival i cap al 5è any pues, van pensar que l'espai que s'havia convertit en un espai simbòlic de trobada de la comunitat afrodescendent podia donar un pas endavant i el que tenia era fer una sala on pogués mostrar totes les obres i tota la creació que hi ha, no? Al començament sí que estava molt centrat en el col·lectiu de la comunitat afrodescendent, però hem obert una miqueta més aquest paraigües, no? I també està la població migrada racialitzada i la població trans també està en la nostra programació. Són els tres beneficiaris, no? Un poc de la...
I què oferiu exactament? Perquè tinc entès que teniu teatre, però també hi ha una botiga, no? Feu també tallers, col·loquis...
Sí, bueno, la Perifèria Cimarrones pivota sobre tres eixos. A la sala d'exhibició, la botiga, i també un petit bar que, bueno, estic posant en marxa aquests dies. Aquesta és l'estructura, no? I sí que fem activitats de tot tipus, no? Fem formació, tant interna com externa, perquè fem molts programes de reflexió, xerrades, tallers sobre temes de teatre i antiracisme. I després, clar, el cor de la sala, efectivament, són els espectacles, no? de tot tipus.
Ara ho deies, no?, que el projecte va néixer de les edicions del Black Barcelona Encuentro, un esdeveniment que volia visibilitzar i posar en valor la cultura de la diàspora negra a Catalunya. Llavors, això va ser el 2016 i ara ja fa des del 2020 que teniu l'espai de Perifèria Cimarrones, que vosaltres dieu que teniu aquest espai que és una necessitat, no? Jo volia preguntar-vos, des del 2016, quan vau començar a fer aquest esdeveniment i des de que vau obrir també el 2020, han canviat les coses? Com ha evolucionat?
Bueno, no tenim les eines per a mesurar aquest impacte, no? Sí que creien que era una necessitat perquè els col·lectius afrodescendents, migrats i racialitzats trobaven més obstacles per a l'accés a espais de creació, a residències, a exhibició, sobretot a exhibició, l'exhibició de la comunitat afrodescendent immigrada, només a vegades se fa un parell de dies, no? Però no hi ha possibilitats a vegades de fer temporada, clar, que és el que proposem. No tots els projectes poden fer temporades, a vegades se fan projectes més petitons que fan un dia o un cap de setmana, i després hi ha unes apostes com la de la Carolina i la Catalina, que, bueno, sí que volem apostar per aquesta creació que pugui estar una miqueta més temps, no? Que ells portaran 3 setmanes fins al 12 de maig.
I a part d'això, de voler com tenir aquest espai per accedir a la indústria cultural dels col·lectius o els creadors que moltes vegades, doncs, històricament, generalment queden més al marge, no?, de l'escena cultural més coneguda, en aquest sentit, però, també intenteu com acompanyar les institucions o les empreses més mainstream, més conegudes, perquè facin un canvi des de dins?
Aquest és un temazo, perquè a vegades hi ha dues maneres de fer això, no? A vegades perquè les mateixes empreses te demanen programes, no?, d'antiracisme per als seus treballadors o als seus alumnes, als seus professorat, no? Uh-huh. Nosaltres tenim en marxa, per exemple, un programa en el Pla de Barris del Carmel, i en aquest programa sí que estem fent teatre i antiracisme a professors i alumnes, no? I és un programa molt concret, això no ho van demanar, no? Això sí. I altres vegades no, altres vegades ens inviten, ens conviden a participar en xerrades, a trobades, tot això, sí. Però moltes vegades sense remuneració, i moltes vegades ens sentim instrumentalitzats, no? Que estem fent una miqueta la quota, no?, de la diferència. Clar. Això ho hem de calibrar cada vegada que rebrem una invitació, perquè depèn, no? A vegades sents que estàs ahí per fer la quota, no?
Sí, sí, sí. I quan programeu vosaltres en el vostre espai, exactament què és el que busqueu? Quins criteris utilitzeu? O què podem trobar a Perifèria Cimarrones?
Bueno, això t'ho podria parlar millor la Sílvia, que és la persona, la Sílvia de Jos, que són les persones que porten programació. Jo més porto la producció a la sala i tot el tema de la coordinació de la gestió, no? Però criteris, bueno, el primer criteri és que sigui una tant una companyia emergent que pugui tenir un espai a través de mostres de work in progress, coses així una miqueta més, o residències de creació, i després estan les companyies professionals, no? Com la que tenim avui, no? Que sí que ja tenen un recorregut i tenen una proposta que, bueno, que ha de tenir cabuda no només un dia, no?, sinó una miqueta més de temps, no?
Doncs ara que ho dius, si voleu, saludem a les nostres companyes que tenim aquí al costat. Ara, Perifèria Cimarrones, doncs, teniu a la programació des del 24 d'abril fins al 12 de maig aquesta obra que comentava, Maria Youtube, una obra de teatre de ciència-ficció que tracta de dues companyes de pis que viuen i treballen fa mesos sense sortir de casa. Llavors, elles intenten continuar connectades, però porten tant de temps sense sortir de casa que comencen a qüestionar-se si realment continuen vives i continuen sent humanes, no? És així, Catalina i Carol?
Exactament, és així.
Com d'on ve el nom, primer de tot, de Maria Youtube? Perquè a mi m'ha costat una mica entendre aquest concepte.
Bueno, bé, una mica dels noms que normalment porten els sistemes operatius, per exemple, dels ordenadors o coses així, que fan aquesta barrera entre lletres i números. I, d'altre costat, també d'aquesta plataforma, no?, YouTube, que és aquesta plataforma que ens posa tot el temps a veure vídeos i a estar tot el temps a les xarxes socials.
Clar, jo llegeixo la sinopsis de l'espectacle i a mi directament em ve al cap la pandèmia. És la vostra inspiració? Com va sortir això?
Sí. Va estar en un momento en el que esta pieza se creó pre y post pandemia, en un momento así. Nosotras dos estábamos en una residencia en Cocheras Burrell y nos tocó todo ese momento, y después Cata se encargó de toda la escritura de la obra de teatro, ¿no? Uh-huh. Entonces sí tiene que ver con ese
momento. O sigui, prepandèmia, vosaltres ja vau tenir la idea abans de que hi hagués tot el tema del confinament?
Sí, hi havia com una semilla del projecte i es va desenvolupar completament amb la situació de la pandèmia. Clar, sí.
Que fort, o sigui, vau veure-ho abans, no? Vau veure-ho a venir una mica. Llavors, les protagonistes entenc que estan tancades a casa i vosaltres dieu que es qüestionen la humanitat. Què voleu dir amb això de qüestionar-se la humanitat?
Hoy en día, por ejemplo, tanto la primera cuestión es que hoy en día estamos más pendientes de la virtualidad más que de la realidad, ¿no? O sea, estamos pendientes del móvil, del teléfono, y no nos preocupamos por el que está al lado. Y luego hay una serie de preguntas que también empiezan a cuestionar esa humanidad, ¿no?
Per exemple, a les xarxes socials hi ha molts moments que la gent està com expressant els seus sentiments, està fent moltes campanyes, però moltes causes, però en realitat, de vegades, tots aquests moviments es queden només a les xarxes socials, no? I d'alguna manera, nosaltres parlem també de com la tecnologia de vegades ens pot restar també una mica d'empatia i de sentit real de les nostres emocions i dels sentiments en general.
Clar. Per tant, creieu una mica que les pantalles i la tecnologia cada cop ens aniran fent perdre la humanitat, o hi haurà com un efecte contrari que potser en algun moment fem un clic i anem cap enrere?
Jo crec que l'objectiu del nostre projecte realment llançar aquesta pregunta a la gent, no? Com farem per controlar realment tota aquesta intel·ligència artificial que ens arriba i que ens porta a tenir que defender la nostra humanitat d'alguna manera. Jo crec que mai deixarem de ser humans, però cal preguntar-se quin classe d'humans volem ser.
Clar, clar, clar. Estem preparades per la tecnologia del futur, per al que ens ve?
Crec que no del tot.
Clar, parlem molt d'intel·ligència artificial últimament, amb el ChatGPT, per exemple, que ara està molt de moda. Clar, quin és el punt que nosaltres podrem controlar aquesta tecnologia, o que la tecnologia ens controlarà a nosaltres?
Aquesta és una gran pregunta tot el temps, no? Si és una eina de veritat, o qué va a pasar con nuestra creatividad. Por ejemplo, muchos creativos se preguntan, no solo con ChatGPT, sino con las nuevas, la inteligencia artificial para animaciones. Pero nunca logrará hacer lo mismo. ¿Sabes? Puede ser como una buena herramienta, pero a la hora del té, ese punto creativo y esa esencia también que uno le da, ¿no? Aunque yo quiero decir que igual cuando he escrito con ChatGPT para algunas cosas burocráticas, también sirve como una herramienta, claro, para la burocracia, por ejemplo. Pero ya de ahí a que lleve la esencia o la poesía misma.
No sé. El fet que vosaltres expliqueu tot això a partir d'una obra de ciència-ficció, per què? Buscàveu algun efecte en concret? Era la millor manera, o era com us imaginàveu? Per què ciència-ficció? Perquè també es podria portar explicant la realitat tal i com és, que també és una mica, a vegades, de ciència-ficció, no?
Bueno, d'un costat volíem aprofitar com tots aquests referents que té la nostra generació del cinema de ciència-ficció, i que això ja genera una identificació molt fort amb l'espectador, i després perquè el futur que ens arriba ens porta una mica a imaginar futurs que encara no sabem on ens portarà. I és per això que hem aprofitat com la ciència-ficció com una manera d'explicar una història que és del futur, però també una mica del passat, no? Perquè estem com en aquesta relació entre passat i futur, com amb els referents de la ciència-ficció una mica més clàssics, i després com la intel·ligència artificial que anirà no sé on.
Mm-hmm. Per cert, porteu una setmana, no?, més o menys, a Perifèria Cimarrones.
Ara estem començant la nostra segona setmana.
Què tal? Com està anant la rebuda de l'espectacle?
Molt bé.
Sí, molt positiva en general. També perquè fem tot això parlant amb humor, no? Aquesta és una comèdia de ciència-ficció. Uh-huh. I utilitzem molt, molt la ironia com una manera de, bueno, de fer que la gent reflexioni i que, bueno, gaudeixi de l'espectacle des d'un punt de vista còmic.
Mm-hmm. Perquè també podríeu utilitzar, per altra banda, l'angoixa, perquè també aquests temes, la intel·ligència artificial, per exemple, genera molta angoixa a la població en alguns moments. Això ho toqueu també? O us quedeu més en el pla còmic?
Jo crec que tens les dues.
Mm-hmm. Sí, tenim aquest costat còmic, però, com et deia, la reflexió que volem portar va molt més enllà de l'humor, no? També l'obra té una part molt important de visuals, que és el que ha portat la meva companya Carolina. Uh-huh. I tenim també com tota aquesta pluridimensionalitat de la virtualitat que crec jo que també reflecteix una mica aquesta angoixa de la que parles.
Uh-huh. Ara una mica per preguntar-vos les tres, jo volia saber, perquè, per exemple, espais com aquests, com Perifèria Cimarrones, no, tenen també l'objectiu doncs, de crear sinergies, de parlar una mica en col·lectiu. Moltes vegades, quan en el pla cultural, però també en molts altres plans, tendim molt a parlar de personalismes. Com és d'important vosaltres treballar en col·lectiu i fer sinergies entre vosaltres, tant a dins de Perifèria Cimarrones com a fora? Com ha sigut de rellevant en la vostra carrera cultural?
Mira, jo te comentaré una cosa que nosaltres estem veient i que ens agradaria canviar, no? Per exemple, nosaltres exhibim molts monòlegs, ¿vale? Uh-huh. Molts monòlegs. En aquest cas tenim dos actrius, no? Però produir més d'una persona, dues persones, és molt difícil, no? I com aquest cas també de la Carolina i la Catalina, molts dels creadors estan assumint 4 o 5 roles al mateix temps. Això és horrible per a ells, no? Claro. Són actors, en el cas de Catalina és la escritora, Carolina i Cata hacen la direcció, hacen la actriz, hacen la producció. És un procés esgotador. Esgotador i que després a vegades no té la repercussió que tu esperes, no? I això és molt, molt dolorós, no? I que, clar, llavors també ens plantegem, hem de donar eines també perquè podem treballar sempre també des del col·lectiu, perquè si no, encara que tu vegis una persona sola en l'escenari i hi ha un col·lectiu darrere, no? Però és complicat, eh? És complicat perquè les condicions no són les més adients, no? El món de la cultura és molt precari i clar, molts d'aquests projectes surten a endavant perquè les persones tenen una passió i un compromís en el seu art i en la manera d'expressar-se, no? Però és complicat. Sí, crear sinergies, sí, a vegades creem una, per exemple, en l'espai en Sants, tenim diverses entitats en les que són col·legis, no? Una miqueta aliades, no? La biblioteca Vaporbel, Cotxeres de Sants, la Gelda Sancenca, Can Batlló, estem també en el Puls Cooperatiu de Sants, en l'associació, i hi ha moltes cooperatives culturals, ens envien els e-mails, tenim, per exemple, des de l'Impuls, un Telegram que constantment està publicant tot el que fan les cooperatives culturals que estan dins de l'Impuls. O sigui, si hi ha sinergies, però a vegades tampoc te dona el temps, saps? Que volies fer més coses i no pots. Nosaltres som un equip petitó encara, per tota la feina que s'ho genera, no? A vegades hi ha coses que se te queden en el tinte que no pots, aunque vols, no arribes.
Claro.
Però si hi ha una importància de generar red. O sea, por ejemplo, creo que Cata y yo con esta pieza también era como, pese a las condiciones precarias o lo que sea, nuestra obra no es precaria, ¿sabes? Nuestra obra es una obra de festival de teatro. O sea, tenemos proyecciones, está muy bien hechecita, o sea, es una obra que está muy bien, pero para lograr dar ese paso necesitábamos de una red que nos acogiera. ¿Dónde ensayar, por ejemplo? Buscar un lugar de ensayos. Que estuvimos en Tic Tac, que nos prestó su ensayo. Uh-huh. En Periferia estuvimos una semana también para poder cuadrar todos, conseguir 2 proyectores que sean de buena calidad. Contamos con el apoyo de Telenoica. Luego, si algo se daña, también buscar otro apoyo. Karel también nos ayuda en otro momento buscando esas redes que pueden acoger esto. Porque al final, como decía Karel, cuesta mucho. Y al final, las artistas es como queremos mostrar esto y queremos que se reconozca también nuestro trabajo y que eso sea valorado también. Yo creo que ahorita con esta semana también, incluso una pieza de las características que es nuestra obra en Periferia, la técnica misma decía, es como nunca le había tocado tanta cosa, pero también creo que como creadoras es como decir, no, también nos merecemos estos retos y también unas piezas de estas características. Claro. Nos gustaría contar con un presupuesto increíble, pero al final el presupuesto con el que hemos contado es desde nuestros bolsillos y apostando como a que se pueden hacer cosas de una calidad también muy alta, ¿sabes? Uh-huh. Y con muy poco, ¿no? Sí. Y con apoyos.
Yo también voy a comentar una cosa que es muy importante, sobre todo porque Jenkins está escuchando. Para nosotros tenemos un eslogan que dice sense público no hay teatro, ¿no? Y la periferia necesita al público y el que está en offering es de muy alta calidad, ¿vale? A vegades hi ha diferències en formats, perquè les companyies a vegades tenen diferents moments, no?, de fases del procés creatiu que poden mostrar, però jo crec que en general tenim unes obres de molt alta qualitat, molt professionals i que mereixen espectadors, saps? I que la gent ha de també tenir una miqueta de consciència de que quan vas al teatre estàs donant suport als artistes perquè puguin tenir una miqueta de com es diu, de compensació econòmica i sobretot que tinguin com es diu això, que tingui ressonància el que fan, no? Perquè la proposta com aquesta són propostes que inciten a la reflexió. Si lo que fem toca el cor de la gent, podem canviar les ments de la gent. Y aquí esta es la primera fase, ¿no? Y claro, en ese sentido los espectadores son necesarios y bueno, convidan a todos els oients que vinguin a veure aquesta obra.
Mm-hmm, totalment. Ara que ho dèieu, ara que parleu de la precarietat, no?, del sector cultural, a nivell personal, alguna vegada heu hagut de llançar la tovallola o heu estat a punt de llançar la tovallola?
I tant. En el meu cas, clar que sí. Perquè inverteixes molt de temps en un projecte i de vegades no veus els resultats de res d'això, no? I és complicat. Però, bueno, has de trobar les maneres de fer i, bueno, espais com aquest de Perifèria Cimarrona ens ha obert les portes com artistes migrades, perquè nosaltres portem en aquest projecte 3 anys, però ninguna sala aquí a Barcelona es programava. I gràcies a un espai com aquest de Perifèria Cimarrones estem compartint el nostre treball. Estem molt agraïdes.
Sí, total.
I bueno, invitant a tothom a que coneixi aquest espai.
Mm-hmm. Que bé. I ara que ho deies també, és evident que el que deies, no?, que vosaltres utilitzeu el teatre, la dansa, la performance, amb una intencionalitat clara de transformar la societat, la cultura ha de ser una eina de transformació social?
Es. No ha de ser, que es. Lo que pasa es que a veces la cultura se vuelve un lujo, ¿no? Uh-huh. Y ese es el otro punto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una línea de transformación total, pero los costos también de la cultura son muy altos. La cultura tiene un impuesto del 21%. Como artistas también, ¿cuáles son las condiciones? O sea, tenemos un régimen de artistas, pero que realmente tampoco nos cubre 100%. Tenemos que ser autónomos y puede que yo, por ejemplo, soy profesora de teatro y para pagar la cuota de autónomos es pagar uno de mis trabajos y me quedo sin nada.
Claro.
Entonces no hay unas condiciones así 100% buenas para la cultura.
Claro. Sí, yo creo que en aquel sentido también estem a la periferia, porque ya altres equipaments, hay altres en lo que se diu la cultura hegemònica, hi ha més recursos de tot tipus i més atenció també dels mitjans de comunicació. Nosaltres estem en la perifèria, no volem anar al centre, volem estar en la nostra perifèria, però que se'ns atende també, saps? Que es prenen en compte, no? Perquè és molt complicat que els mitjans nos conviden, s'interessen pel nostre treball, i això ajuda, això és un suport als projectes. No tot és diners, també, saps? Uh-huh. I això volem veure si podem lograr-lo d'alguna manera, no? Que la gent digui, els mitjans, el públic, els equipaments, les institucions, les administracions, diguin, bueno, apostem per aquest projecte. Jo crec que si cadascú posa su granet de sorra, podem arribar a fer una magnífica playa.
Uh-huh, clar.
Platja.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana per parlar-nos de Perifèria Cimarrones, d'aquesta obra Maria YouTube, que estarà a la sala de Perifèria Cimarrones fins al 12 de maig, de dimecres a dissabte a 8:45 i els diumenges a les 7. Catalina Esquivel, Carolina Torres, moltes gràcies per venir i Karel Mena també, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a tu.
Importan del resto, vamos a ser honestos, es el cartel que llevas puesto. No voy a mentir, te lo digo y lo manifiesto. Te quiero lejos, lo dejo claro en el texto. Ego, duelos, no quiero, miedo, puedo. Pero aquí me quedo, complejo, juego del ego. De 100 a 0 contigo, vaya hasta luego. Que no veo nada a través de tu reflejo. En la vida, naces, te reproduces y mueres. Puedes pasar la tuya pensando en ti si prefieres. Yo por preferir, prefiero mientras más lejos te quedes. Porque yo funciono en tribu y claramente tú no puedes.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
Vota socialista. Força per governar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
Don Ramón María del Valle Inclán. Nace tan peregrino caballero en la fronda gallega. Poeta. Sentí la frase como una verdadera consagración. Cuando evoca en verso su nacimiento, ya se ve cómo entra detrás de él la ráfaga misteriosa. Bajo sus estrellas se alzó mi fortuna. Mar y vientos recios me vieron llegar. Se puede vivir, se puede andar. La bestia a la puerta brama estremecida. En sus ojos brilla la noche otoñal y lejana aquella noche de mi vida. Con sus dos caminos y seguí el del mal. El que más vale, no vale tanto como vale mal. Lo dejan
a uno. Don Ramón María del Valle Inclán, a través de Ramón Gómez de la Serna, és un monòleg musical que ressegueix algun dels moments viscuts pel gran dramaturg del segle XX, Valle Inclán, a través de la biografia que va escriure Ramón Gómez de la Serna. Pedro Casablanc posa veu a aquestes dues personalitats coetànies que compartien, cadascú amb el seu estil particular, una vessant còmica, estilística vital per la literatura del segle XX. Tot això acompanyat del pianista Mario Molina i sota la direcció del gran, grandíssim de casa nostra, Xavier Albertí. Una producció que ha aconseguit tres candidatures als Premis Max i que just el passat 22 d'abril Pedro Casablanc va emportar-se també el premi a millor actor protagonista de teatre de text als Premis Thalia 2024 per la seva interpretació al monòleg. Ara la podeu veure al Teatre Poliorama fins al proper 12 de maig i per parlar-ne de tot plegat ens acompanya ja l'estudi de la caravana Pedro Casablanc. Pedro, què tal? Bienvenido.
Buen día, muchas gracias por vuestra acogida y este
este favor que nos hacéis de promocionar la función, porque necesitamos que tener el teatro lleno y acabar con el teatro lleno aquí en Barcelona.
Pedro, primero de todo, ¿eh? Muchísimas felicidades por este reciente premio, los Thalía. ¿Cómo recibiste este premio?
Aquí en Barcelona, mirándolo por la tele. Porque no podía estar en Madrid. No, perdón, estaba en Lisboa rodando, porque los lunes, cuando tengo libre, me voy a Lisboa a hacer un... Estoy rodando una serie.
Por si no había suficiente, ¿eh?
Por si no había suficiente, vale. Sí. Entonces mi descanso es irme a Lisboa los lunes. Entonces es el lunes que me tocó estar en Lisboa y tuve, bueno, el placer y el privilegio de que Aitana Sánchez Gijón, que es amiga queridísima, fuera a recoger el premio. No sabía si me lo iban a dar, pero Aitana se prestó a representarme allí. Y lo recibí con mucha alegría, la verdad, muy, muy contento, porque además, bueno, estaba nominado con Eduard Fernández, al que admiro, y con Pablo Derqui, también es un actor amigo con el que he trabajado y admiro muchísimo su trabajo. Y bueno, pues me tocó, no las tenía todas conmigo, pero bueno, quiero decir que los premios, cuando te los dan, pues es una fiesta y una gran alegría, y no sé muy bien para qué sirven, ¿no? Mientras que no sean monetarios, no sirven bueno, para tener una
estatuilla,
es un reconocimiento, y tienes una estatuilla más en casa, y da, bueno, da cierto prestigio.
Per cert, Pablo Derqui, que el teníem fins fa poc al Teatre Nacional amb la mare de Frankenstein, amb Blanca Portillo, que era espectacular, també, era una autèntica passada.
Va fer un gran treball ahí, Pablo.
Avui parlem, però, de don Ramon Maria del Valle Inclán a través de Ramon Gómez de la Serna, que ho deia aquest matí, Pedro, lo decía esta mañana en este programa, para quien nos escuches, claro, si yo digo que una obra se llama Don Ramón María del Valle Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna, hay gente que puede pensar, con sinceridad, vaya tostón, pues no sabéis lo que os perdéis. Y tenéis que ir al Teatre Poligrama a verla, porque riurem molt, Pedro, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, Ramón Gómez de la Serna fue un gran escritor y un gran humorista, y eso la gente no lo sabe y debería saberlo. Aún así, quiero decir, en las escuelas todavía, algunas escuelas, algunos profesores de literatura le enseñan a los niños lo que son las greguerías, que era una especie como de haikus, unos versos o unas sentencias muy divertidas. Y él hizo su carrera literaria a base de humor. Todas sus obras, sus novelas, todo lo que escribe siempre tiene mucho humor debajo. Escribe una biografía sobre su admirado Ramón de Valle Inclán, grandísimo dramaturgo, donde hay mucha admiración, hay mucho humor, y sobre todo simplemente contando las anécdotas de la vida de Valle Inclán y cómo él se enfrentaba a la sociedad, a la política del momento y a la literatura. Cuando cuenta cómo escribió Shakespeare Hamlet, es muy divertido su forma de contarlo. Entonces tenemos la posibilidad de ver a esos personajes que en aquel momento se reunían en tertulias, porque no había TikTok, entonces ahora en TikTok nos reunimos con todo el mundo, pero en aquel momento había que ir a un café a escucharles hablar y a reírte con ellos de alguna manera, y a aprender también. Y eso es lo que de alguna manera cuenta este espectáculo, o lo que cuenta Ramón Gómez de la Serna, al que interpreto, hablando de su admirado Valle Inclán, y por supuesto reímos, escuchamos música de Beethoven, de Granados, canciones de la época, y se pasa un momento muy muy divertido.
Todos los apuntes auto, no, auto,
¿puedes,
no.
Puedes hablar en catalán, ¿sí?, todo el rato y ya te contesto yo en castellano si voy.
M'han dit que estàs aprenent català.
M'agradaria moltíssim fer una obra en català.
Sí?
Sí. Està en un teatre en Barcelona en català. M'agradaria molt, però bueno.
I a nosaltres també ens agradaria molt, eh?
Gràcies. Merci. Pedro... Tengo experiencias ya en cine, bueno, esta he hecho esta de Saben Aquel, sí, Vida Privada, una serie que hizo Silvia Moon, estupenda, Alfred que crema, película de Santi Truyenque, y también hice teatro en catalán hace ya años, pero me gustaría mucho.
Pedro decía, els apunts biogràfics que s'apunten a de Ramon del Valle Inclán i que tu expliques a l'obra dins del personatge de Gómez de la Serna, tots són verídics?
No se sabe. No se sabe.
Porque hay cosas que dios puede.
Sí, sí. No, casi todo. O sea, quiero decir, el odio hacia el gran maestro de la literatura en ese momento, que ya no lo es tanto, que fue José Echegaray, que fue premio Nobel, le tenía un odio tremendo, había una tremenda rivalidad. Y sobre todo era gente muy valiente, porque eran capaces de criticar a sus contemporáneos, ¿no? Capaces de hablar mal de ellos y decir, este ha cometido una injusticia conmigo, o se ha llevado un premio Nobel y no se lo merece.
¿Era el Cervantes Quevedo de la época, un poco?
No tanto, porque Echegaray no tenía ese nivel, no tenía el nivel de Valle Inclán. Si es que Valle Inclán, si leemos Luces de Bohemia con tranquilidad, si tenemos
una preciosidad.
Un rato de tranquilidad,
es una preciosidad.
Es una maravilla, sí. Es una denuncia política, es un retrato de la España de la época, y luego humanamente, o sea, ese personaje Max Estrella, basado en un poeta real bohemio que murió en la miseria, tirado por la calle. Yo muchas veces veo estos señores que están en la calle pidiendo, y algunos están leyendo, y digo, estos son como Max Estrella, ¿no? Era una especie de vagabundo poeta que cuenta y que hace un retrato de la España de la época, de cómo éramos, esa historia pequeña del preso catalán, que es un anarquista con el que se enfrenta en un momento dado, que hablan. Es una obra capital que todos deberíamos dejar la tele y el móvil un poco aparte y leernos un acto solo de Luces de Bohemia, uno al día, que son cortísimos.
Ho deia abans, tot parteix, si no m'equivoco, i si m'equivoco ara em corregiràs, però tot parteix d'una dèria personal que té Xavier Albertí,
sí,
amb dur aquesta obra al teatre, no?
Sí. Bueno, a él Luis Acunillé le regaló hace un montón de tiempo este libro y la biografía, que es una biografía de 200 páginas, y él tenía esa dèria, ¿dices? ¿Cómo es esa palabra?
Dèria.
Dèria, que es una obsesión.
Una obsesión,
¿no?
Sí.
Una dèria, sí. ¿Dèria? Pues él,
te la apuntas esta, ¿eh?
Se la apunto, esa no la conocía. Y entonces, bueno, pues un día me llamó y me dijo, quiero hacer esto. Dije, madre mía, yo conozco ese libro porque he hecho mucho Valle Inclán con Oriol Broch, y hice Tirano Banderas, por ejemplo, ¿no? Y conozco Valle Inclán y conozco esa obra, pero ¿esto cómo se hace en teatro? Dice, tú confía en mí, ya verás, vamos a meter un piano, vamos a meter canciones y esto va a ser. Y bueno, salió un juguete con el que estoy disfrutando muchísimo. Llevo ya 70 y tantas funciones, dentro de o más, porque dentro de 3 o 4 semanas cumplimos las 100 en un pueblecito de Alicante, en la playa que se llama Guardamar del Segura. Vamos hasta incluso allí. Pero no sé si te he contestado la pregunta de antes sobre si eran realidad o eran verdad las anécdotas que se cuentan, ¿no?
Mira, te la vuelvo a preguntar porque hay un momento que decís en la obra que la biografía que escribió Gómez de la Serna era un poco fantasiosa y fantasmagórica.
Sí. Sí, 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 sí. Porque él utiliza esos adjetivos. No sé hasta qué punto fantasmagórico, sí, fantasiosa, sí. Pero, a ver, la pérdida del brazo, la pelea que tuvo con Manuel Bueno, eso es verdad, eso fue verdad. O sea, le pegaron un bastonazo, se le incrustó el gemelo en la carne, se le gangrenó aquello, se lo dejó abandonado, no se preocupó por aquello, pero aquello trajo consecuencias. Y luego, por otro lado, él estaba orgulloso. Él decía que era el segundo Cervantes porque también era manco. La relación con los hijos, el enfrentamiento con Echegaray. Lo que parece ser que no es muy verdad es que era un hombre pobre. No era pobre, era un hombre derrochador. A él le gustaba ser aristócrata, tenía la aristocracia como vocación, aunque no lo era. Él contaba que venía de los marqueses de Montenegro y tal, y es como el alter ego de ese personaje que escribe, que es el marqués de Bradomín, en las sonatas, que también aconsejo que se lean, porque es una maravilla. Pero ni era noble, ni era aristócrata, y no era pobre. Lo que pasa era un derrochador.
Pero déjame que te pregunte también, ¿cómo has vivido la relación no solo con el piano, sino con el pianista? ¿Con Mario Molina?
Magníficamente. Mario es una de las personas más estupendas con las que me he cruzado en un escenario. Quiero seguir trabajando con él. De hecho, quiero seguir haciendo esta función mucho tiempo. Y además, bueno, yo soy un analfabeto musical, pero me encanta la música.
Pues, ¿qué lo diría,
Me encanta, me gusta cantar. Y Albertí, bueno, Albertí es todo lo contrario, es un señor que adora la música, que sabe muchísimo. Y entonces el proceso de ensayos fue ir creando toda esa partitura donde se mezclan Granados, Beethoven, Couplet, Zarzuela, mientras yo iba hablando, mientras yo iba soltando ese texto. Y entonces yo me he tenido que ir como, navegando sobre las ondas musicales, que es muy bonito. O sea, es como si estuviera sobre un mar, estoy nadando y la música va por debajo y de pronto hay una canción. Está todo completamente muy imbricado una cosa con la otra. Y luego con Mario, como somos amigos ya, de hecho aquí compartimos apartamento, vivimos juntos, tenemos muchísima complicidad. Entonces solamente nos miramos y... Y es un placer trabajar con él, la verdad.
Es un poco cabaret, ¿no?, esta obra.
Claro,
aunque
claro.
sea de época, pero es un poco cabaret.
Bueno, el cabaret es de época. El cabaret de entreguerras es uh-huh. época. La película famosa Cabaret es entreguerra. El cabaret siempre está asociado con la guerra. Yo creo que es el cabaret es una espita, un momento de desahogo ante la crisis, ante lo mal que nos va. Y probablemente esta obra ha llegado en el momento oportuno porque nos está yendo tan mal.
Me estabas explicando una época que estamos sí, que resuena por aquí, ¿eh?
Y además se dice en la obra, concretamente hay un momento que dice España se había detenido en uno de esos momentos en el tiempo que no quieren decir retraso, sino reconcentración, que es un poco lo que ha pasado en estos 5 días en los que nuestro presidente dicen que se ha ido a ver la temporada entera de Asunta en Netflix.
Te juro que fui a verte el otro día y en la fila de detrás, justo cuando dijiste esta frase, sí. resonó alguien, Pedro.
Sí, España es de esos tiempos que no significa retraso, sino reconcentración, deseo de meditar bien lo que hacer, pero deseo de seguir siendo lo mismo, realizando ese milagro español por el que el alma es rupestre y moderna al mismo tiempo. O sea, que es que hace un retrato de lo que nos está pasando ahora, y es Cabaret. Y la luz de Juan Gómez Cornejo pretende que sea Cabaret. Es el teatro de candilejas, me encanta. O sea, que haya unas candilejas me parece muy bonito.
En este sentido, uno de los objetivos de hacer una obra como esta es que la gente salga del teatro diciendo, uy, mira tu Valle Inclán, que yo no me había interesado nunca.
Pues sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muchos damos por hecho que sí, que todos conocemos a Valle Inclán y a Gómez de la Serna, pero está muy bien. A mí me parece una estupenda idea por parte de Xavier volverlo a traer, ¿no?, a la actualidad, y volver a traer a Valle Inclán a la actualidad. No se hace demasiado en teatro, se debería hacer más. Oriol Broggi, al que he nombrado antes, sí hizo un Luces de Bohemia ahí en su teatro. Pero es verdad que mucha gente sale diciendo, joder, me apetecería mucho volver a leer a Valle Inclán. Y bueno, yo animo, o sea, empiecen por las sonatas, que es una cosa fácil, y Luces de Bohemia, échale un vistazo.
Bueno, jo no sé si estaràs d'acord amb això, Pedro, però perquè em resulta molt difícil d'explicar, eh? Perquè és una sensació més que un fet. Jo no sé si la sensació és un fet de debò. Quan vaig sortir del teatre, amb la persona que m'acompanyava, i els dos coincidíem amb això, dèiem, hi ha una forma de fer teatre a Madrid, a l'estat espanyol en general, que a Catalunya no existeix, i a la inversa. És a dir, hi ha una forma de fer teatre a Catalunya que també és meravellós, però que a l'estat espanyol no es fa. I jo trobo a faltar aquest teatre espanyol a escenaris catalans. Trobo que a vegades no hi és. Sí? I que ens falta...
El trobes a faltar de debò?
Sí.
Bueno, sí, porque tiene que haber de todo, tendría que haber de todo, sí, y ¿por qué no teatro de aquí?
Hay una manera...
En catalán en Madrid y verlo en catalán directamente, tal como se ha creado, no traducirlo, que a veces es un esfuerzo para el actor también, bueno, es un esfuerzo, pero ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Yo creo que aquí se hace muy buen teatro, yo siempre he sido muy espectador del teatro que se hacía aquí en Cataluña, en Barcelona.
Es una cosa, vamos a sacar la otra, ¿eh? Pero que hay un cierto recitar en España
sí.
que aquí no se usa. Y al revés, ¿eh?
No, sí, no. Bueno, son maneras diferentes. Yo creo
son
que las lenguas
distintas.
Son diferentes.
Sí, sí,
o sea,
son maneras
lenguas
distintas.
Suenan de una manera distinta también. Uh-huh. Son maneras distintas. Yo creo que lo que hago yo es una cosa muy, muy peculiar, en un sentido muy... No creo que sea la forma, porque aquí estamos muy centrados en el... No creo que sea la forma habitual de hablar en los escenarios en Madrid, ¿no? Hay cada vez más tendencia a hacer un teatro muy naturalista, un teatro con, como dice Valle Inclán, que nos echa trozos de realidad. Vengo de pasear por la Castellana, a mí no me gusta un teatro de esa manera, ¿no? O vengo de pasear por las Ramblas. A veces me dan ganas de decirlo, ¿no? Estamos, porque dice, vengo de pasear por la Castellana, eso lo puede decir cualquiera. Ese teatro naturalista que está copando demasiado la escena, yo creo que se olvida un poco el teatro declamatorio en el buen sentido, porque declamatorio es una palabra muy fea. que es un poco lo que hago, darle mucho valor al texto, uh-huh. porque el texto es muy importante, es mucho más grande que yo, ese texto. Y, de hecho, yo pasaré por la vida y el texto seguirá. Entonces, darle ese valor y ponerlo en alzarlo. Esa es una forma, a lo mejor, de recitativo a lo que tú te refieres, que es diferente. Pero yo creo que tiene que ver con la lengua, tiene que ver con la lengua. Y tiene que ver también con los textos que se hacen. Yo creo que en Barcelona hay mucha demanda de textos porque las giras son más pequeñas o no son, porque según hablo con compañeros actores, cada vez hay menos giras,
sí.
Lo cual me parece una desgracia. Y entonces los espectáculos... Hay que hacer mucho. El teatro pide mucho, o sea, pide mucho alimento. Y se hacen muchas, muchas funciones de teatro que en Madrid no se han hecho nunca. Que en Madrid no se han...
No es una cosa que he pensado...
La Ifigenia de Eurípides que está haciendo mi amigo Arquillué ahora mismo, en Madrid no se ha hecho nunca.
¿No?
Nunca.
Que no és una cosa que em ve de nou, eh? No fa tants mesos també anava al Teatre Romea a veure la companyia... Ara quedaré fatal perquè no sé com es diu oficialment, però és la companyia jove del Teatre Nacional de Madrid, que a més dirigeix, si no m'equivoco, un Lluís Omar,
sí,
que va fer alguna cosa de Lope de Vega.
La Nacional de Teatre Clàssic, la discreta enamorada de Lope de Vega.
Exacto, sí, esa vino al Teatre Romea i entonces ya lo pensé.
Ah, pero claro, eso es teatro de siglo de oro en verso. Aquí no se hace La vida es sueño, ni fue... Bueno, algún momento que se hizo, ¿eh? Pero el teatro español castizo, bueno, castellano, rancio de alguna manera, ¿no? Por decirlo, aquí no se hace. Pues muy bien, me parece fantástico. Ya está ese teatro allí en Madrid, que por otro lado dirige un catalán, que esa es la paradoja.
Exacto.
Con Calderón, Lope de Vega, Tirso de Molina, y se hace en Madrid, pues muy bien. Y Shakespeare en inglés se hace en Stratford-upon-Avon o en Londres. Pues vayamos allí a verlo. Y el que quiera ver a Lope de Vega y al Siglo de Oro, que vaya a Madrid, a la calle Príncipe, al Teatro de la Comedia.
Por ejemplo.
Y el que quiera ver la Plaza del Diamant, que venga aquí a... o a los Criminals, que venga. Estoy haciendo publicidad de todo el teatro de Barcelona.
Exacto. Cullons. Oye, hablamos de Don Ramón del Valle Inclán, si te parece un poquito,
venga,
también,
pues, venga,
¿no?
Sí, por favor, que venga la gente, que venga.
¿Qué supone para ti hacer un monólogo como este, ponerte solo delante del público?
Pues es una celebración para mí del teatro y de lo que significa ser actor. Yo llevo varios monólogos en estos últimos años, he hecho unos cuantos, pero realmente este para mí es la celebración del hecho de ser actor, porque lo abarca todo, o sea, la música, la interpretación, la canción, el movimiento escénico, el movimiento corporal. Yo creo que este espectáculo es un homenaje al teatro a través del cabaret o de como queramos llamarlo. Aparte de ser un monólogo, es algo que está muy conectado con el público, porque, como viste, hablo directamente con el público. Es una charla, una conferencia en el que, si no tengo al público en la mano, no va a funcionar. Y efectivamente, afortunadamente, quería decir, funciona. Parece como que consigo desde el principio decirles, vengan conmigo, que os voy a contar una historia muy bonita de una España que ya no es.
Vaig sortir del teatre, Pedro, pensant, hi ha una mica de Gómez de la Serna,
sí.
Hi ha una mica també en el personatge, òbviament, de Valle Inclán, però hi ha una mica de Pedro Casablanc, no?
Sí, eso ya me lo han dicho, ya me lo han dicho. Mi amigo Félix Pons, el actor, que también me lo dijo el otro día, dice, está Gómez de la Serna, está Valle Inclán, hay muchos más personajes que hablan, habla Unamuno, habla Juan Ramón Jiménez, pero claro, efectivamente, detrás de todo eso estoy yo, ¿no? Muchas veces cuando te dicen, háblame de tu personaje, digo, mi personaje soy yo en unas circunstancias muy concretas. En este caso, mi personaje soy yo peinándose de una manera diferente, vistiendo de una manera diferente y hablando con... Bueno... sí, bueno, pues estoy ahí detrás, está claro, y es que si no, no podria...
Jo no sé si el vas conèixer, Pedro, però... José, tira'm el teaser una altra vegada. Mira, no tenia
pensat preguntar-ho,
però...
Don Ramón María del Valle Inclán. Nace tan peregrino caballero en la fronda gallega.
Deia, jo no sé si el vas conèixer, però vaig tenir la sensació també, durant pocs segons al teatre, vaig tancar els ulls... Vaig deixar de pensar que qui tenia davant era Pedro Casablanc i em va venir al cap Pepe Rubianes.
Sí, també me lo han dit.
T'ho han dit?
Sí, també me lo han dit.
Però espectacular, això, eh?
Sí, eh?
I per la forma, no només per la veu, eh? Per la forma de fer el gest, per...
Sí. Uh-huh.
No ho sé. ¿Tú lo has conocido, el Pepe Rubianos, no?
No, o sea, quiero decir, personalmente creo que alguna vez coincidí con él, lo he visto en sus espectáculos, y me lo han dicho. Ayer alguien me lo dijo también y ya me lo han dicho. Curiosamente, el día de que hicimos la rueda de prensa de la presentación del espectáculo aquí, vino Joan Luis Bozzo, y traía el libro de Gómez de la Serna, la biografía sobre Valle Inclán, que se la había regalado Rubianes, Pepe Rubianes, y estaba firmada por Pepe Rubianes como regalo a Joan Luis Bozzo. Y bueno, por ahí por la Barceloneta pasó por la calle Rubianes, y es verdad que nació en Villanueva, en Villa García de Arousa.
Villa García de Arousa.
Valle Inclán fue en Villanueva de Arousa y él fue en Villa García de Arousa. Bueno, me llama la atención esa comparativa, pero me resulta muy, muy gratificante, me encanta. Y además ayer, que fue el Día del Trabajo, me mandaron el famoso monólogo de Pepe Rubianes hablando del trabajo.
¿Sí o no?
Sí, me lo mandaron, lo tengo aquí en el móvil, me lo mandó un amigo. Y dije, ah, pues mira, Pepe Rubianes está por ahí, el gallego este catalán.
Galaico-catalán.
El galaico-catalán está por aquí...
Pedro, per últim, i ara saludem a l'Olma Giró, que et fa les preguntes incòmodes, però abans sí que et volia preguntar, perquè és evident que si algú coneix, i això no ho podem destriar, això és així, si algú coneix a Pedro Casablanc, el coneix per les sèries, per les pel·lícules, per la pantalla, on tenim molt acostumat a veure'l fent el paper de policia, no? Jo tinc aquesta idea, eh? Jo no sé si ha fet molts personatges de policia, però a tothom li ve el cap el famós paper de policia. Una, n'estàs una mica fart? Dos, ¿et sents una mica encasillado?
No. Yo creo que... Mira, uno de los de mis actores de referencia es... sí, corrupta también, policía corrupta.
Sí, sí, també.
Este uno de mis papeles de referencia... ¡Ay!
¡Giró!
Uno de mis actores es Peter Falk, y Peter Falk, hombre, se pasó toda la vida haciendo de Colombo.
Sí, sí.
Y no, yo no creo que le pesara, ¿no? Yo he hecho muchos policías muy diferentes, o comisarios, o policías corruptos, o policías con problemas, guardias civiles, alguno que otro, no, pero no, porque siempre tienen alguna cosa diferente que hacer, pero porque también he hecho muchos otros personajes de muchos tipos, ¿no? Uh-huh. Políticos corruptos, abuelitos amables, la película de Trueba que habíamos hablado antes hacía de representante de Eugenio. Siempre son personajes a lo mejor un poquito turbios, un poquito sucios, un poquito dulens, como decís aquí, pero por otro lado, nah, a mí todo me yo como de todo.
Giró, bon dia, ¿eh?
Molt bon dia.
Què?
Què tal? No tinc la teva veu, avui, Pedro.
Pero, avui,
no,
¿eh?
Avui. Altres dies.
Ni lo pretendas, porque sería...
Magnífic.
Sí.
Sí, tens una veu. Programa de ràdio, t'has plantejat fer-ne algun?
No. No, porque no abarca la vida, o sea, no abarca. Pero una vez me propusieron hacer uno que yo ponía mis propias canciones y tal, y me lo pasé muy bien.
¿Y ópera?
Ah, m'agradaria moltíssim.
Jo crec que et quedaria molt bé, eh?
Al Liceu.
Hem entrat sense saber-ho, però que sàpigues que ara farem quatre preguntes incòmodes. Has de ser sincer, així rapidetes. No pateixis. T'has preparat?
Vinga. Anem-hi.
Primera pregunta incòmoda. Que no és una pregunta, és una confessió. Aquest matí en Joan i jo estàvem parlant de l'obra aquí en Antena i t'hem catalogat com el gran actor assistent. Ets el gran actor assistent d'Espanya, que és com perquè hi hagin bons protagonistes i han d'haver-hi grans secundaris. I hem estat molt d'acord en que ets el gran actor assistent. No sé si t'ho havíem dit mai, però t'ho volíem dir.
Ah, sí? D'esa forma, no, assistent, no. Uno nunca quiere ser actor secundario, uno quiere ser protagonista siempre, pero bueno, es donde se le coloca, ¿no?, de alguna forma. Sí que me agradaría hacer otros papeles y dejar la asistencia por un tiempo.
I el ser el policía corrupta, que dèiem abans.
El policía corrupta, pues, puede contar grandes historias.
Eso es verdad. Pedro, obra en català, per quan?
Ah, yo qué sé, eso dependerá de del productor, del director y de la agenda y del tiempo que tenga, pero sí, yo creo que eso tiene que ser.
L'estàs aprenent, no?
No.
No?
Todavía no.
Pues si el parles, l'entens i és molt, i parlar una miqueta, no, de català.
¿Qué me estás...
Aprenent el català.
Ah, no, eso no. Que aprendo la frase. No, voy por la calle y no me voy a meter en un... No, me aprenderé la obra cuando la tenga que hacer. és així.
Ja per acabar, d'on ve el pseudònim? Perquè el teu nom és Pedro Manuel Ortiz Domínguez.
És muy largo.
Pedro
Manuel. És muy espanyol.
Series capaç d'explicar-ho en mig minut?
Sí, claro, mi familia era migrante de la Guerra Civil, estuvo viviendo en Marruecos, en Casablanca, y nací yo, y de ahí viene mi nombre. Ahí viene mi nombre artístico, mon nom de plume, en franceses.
Pedro, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Pedro, si pregunto, ¿projectes?
Bueno, voy a estrenar en Movistar una serie que se titula Querer, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, y también esta que se titula Atasco, una serie donde estamos un montón de actores metidos en un atasco.
Es maravillosa.
En una... ¿Ya la has visto?
No. Pero sé de qué va.
Metidos en una autopista, en coches. Está Toni Acosta, Ana Wagner, Edu Soto, María León, Antonio Resines, Pepe Villuela, José Mota, Gonzalo de Castro. Bueno, muchísimos actores metidos en un grandísimo atasco y va a ser una serie muy divertida.
El nostre La 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 en particular. Ah, sí, l'Atasco. De moment, el teniu fins al 12 de maig. Aneu-lo a veure al Teatre Poliorama, que de veritat és meravellós. Per cert, li deu una gràcies al Pedro i a tot el teatre que ens han cedit aquestes 5 entrades dobles per anar a veure aquest divendres i aquest dissabte. Us hem passat el número a WhatsApp. Doncs bé, aquestes entrades s'han exhaurit. Ja no ens queden més entrades. Pedro Casablanc, moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis.
A vosaltres. Moltes gràcies. Són les...